diciendo...
Molt bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, us saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Comença una nova edició de Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra. Aquest dissabte, dissabte de glòria, demà serà diumenge de resurrecció, a nosaltres, el Marcos Pardeiro, de La Razón Digital. Molt bona tarda, Marcos. Benvingut de nou.
Què tal? Moltes gràcies.
El Daniel Arasa, escriptor i periodista. Bona tarda, Daniel.
Benvingut. Bona tarda.
I la Maria Jesús Cañizales, el redactor en cap de política de Crònica Global. Molt bona tarda, Maria Jesús.
Bona
benvinguda
tarda,
també. I la convidada d'aquest dissabte del Converses, la senyora Elna Mata, que és presidenta de Societat Civil Catalana. Bona tarda, senyora Mata.
Bona tarda, encantada.
Ella és presidenta recent, de fa molt poques setmanes, la primera dona que arriba a la presidència de Societat Civil Catalana. I escolti, a vostè li agraden les emocions fortes, eh? Això d'agafar Societat Civil Catalana, una entitat constitucionalista a Catalunya, però bé, ho agafa, ho entoma amb ganes, amb força i capaç de... Bueno, donar la volta a la situació no, però d'enfortir més l'entitat que ja ha d'estar prou forta el seu antecessor, el Fernando Sánchez Costa, veritat?
Indiscutiblement, en Fernando Sánchez Costa ha deixat una entitat plenament pacificada, plenament en ordre tots els papers, tota l'economia, me l'ha deixat en unes condicions ideals. Me dius que m'agraden les emocions
sí,
fortes, doncs més que les emocions
i
fortes...
I els reptes.
Els reptes,
no?
I ho agafo evidentment amb il·lusió, no tinc cap dubte d'un projecte que ha d'acabar amb revertint la situació a Catalunya, i amb aquesta il·lusió i convenciment de que ho farem, doncs col·laborarem en tot el possible.
A més, per la gent que no conegui l'Elda Mata, ella ve d'una territorial nova de Societat Civil Catalana, que és la de Girona. L'has enfortit molt, has fet una entitat força forta a les comarques de Girona. Vius en un poble molt petit del Baix Empordà, que es diu Ullà, que ja, en fi, ser constitucionalista al Baix Empordà, doncs ja és tot un mèrit i un gran esforç. Tens tots els ingredients per tirar endavant això, eh?
Certament, i precisament el que estàs dient ara, vull dir, visc en un poble de la província de Girona amb un govern municipal constitucionalista, vol dir que això
és possible.
Si es pot al Rovell de l'Ou del Baix Empordà, per què no a la resta de
és
Catalunya?
És govern, si no m'equivoco, del PSC, veritat?
És del PSC, vinculat al PSC,
molt bé,
efectivament.
Molt bé. Aviam, explica una mica les línies mestres que vols posar en marxa un cop ja tinguis doncs, tots els poders que ja els tens de Societat Civil Catalana. Quins són els teus objectius? 4 o 5 primers objectius que t'has posat aquí al cap, al front.
L'objectiu principal és revertir la situació a Catalunya, que torni a haver-hi un govern constitucional i lleial a l'Estatut i, evidentment, a la Constitució espanyola, a tenir un marc de convivència. Això només és possible si hi ha estabilitat jurídica, no n'hi ha en aquests moments. Tot està encarat cap aquí. O sigui, l'estratègia que nosaltres posarem en marxa sempre té que veure amb revertir la situació a Catalunya, fer fora de les institucions polítiques i civils a un govern nacionalista com el que tenim. Han posat en marxa una maquinària molt important d'enginyeria civil per acabar doncs, penetrant en, no només en els òrgans de govern de la Generalitat, ajuntaments, etc., sinó també doncs, institucions civils com poden ser col·legis professionals, etc. La idea del projecte era permear-ho tot, ho han aconseguit fer, possiblement doncs, molta gent no va pensar doncs, que arribaríem a on han arribat. El problema és que tot això, tants anys, 40 anys de nacionalisme, ha portat la decadència de Catalunya.
Aquest canvi passa per picar molta pedra, sobretot en llocs complicats, comarques de Girona, interior de la província de Barcelona, comarques de Lleida. És la signatura pendent de Societat Civil Catalana poder i del constitucionalisme en general.
Evidentment. O sigui, això és una feina que hem de fer entre tots. El que ve fàcil, marxa fàcil. O sigui,
Hi ha gent en totes
sí.
aquestes zones?
Si hi ha gent constitucionalista, sí. Evidentment. Abans em parlaves de que havia doncs, presidit l'agrupació territorial de Societat Civil a Girona. Jo la puc presidir, però és evident que hi havia unes persones absolutament generoses, entregades, valentes. És una pena haver de parlar que en una societat democràtica hem de parlar de que siguis valent perquè puguis expressar el teu pensament. Vull dir, aquí ja és una anomalia absoluta, no? Gent que ha sofert en primera persona, doncs, el que és la persecució, el que és la mort civil, però que, a pesar de tot, estan disposats a fer tot el possible perquè la situació no sigui igual pels seus fills. O sigui, defensen els drets de tots els catalans. No som els catalans de primera i de segona. Ningú té dret a donar-se el títol de primera o de segona, com s'està fent en aquest moment.
El que passa, ell deixa obro micròfons al restat, com és que costa molt donar la cara en aquests llocs, no? És complicat.
Fer coses importants costa sempre costa la vida. Sempre. Però aquesta, no tinc cap dubte, paga la pena i s'ha de fer. Algú ho havia de fer, sí. Evidentment.
Daniel i Maria Jesús, vinga.
És que volia enllaçar precisament el que estava dient, de que sabem que alguns llocs, o molts llocs, aquesta gent constitucionalista va ser fustigada, hostigada durant temps. Sembla que el procés s'ha desinflat una mica. Vostè creu que actualment els de Societat Civil Catalana, o gent que pensa en aquest sentit d'Espanya, segueix sent hostigada, fustigada a Catalunya, o això també ha baixat i la situació ha canviat, en aquest sentit?
Jo no tinc dubte que l'estratègia que passa ara, l'estratègia del nacionalisme passa ara per fer veure que aquí el suflé ha baixat. Estan treballant exactament igual, però potser amb uns plaços diferents, amb una intencionalitat diferent en quant a com s'organitzen. Ja saben que el mes d'octubre del 2017 no va funcionar el que pensaven que havia de funcionar, però que ho tornaran a fer, ho diuen explícitament cada vegada que se'ls posa un micròfon davant. O sigui que no tenim per què pensar que no estan treballant. De fet, ho sabem que estan treballant. Però interessa desmobilitzar el constitucionalisme a base de dir: veus com no passa res? Veus com no cremem contenidors? O sigui, el síndrome d'Estocolmo ho tenim, en principi, doncs, tota la societat catalana, que no som independentistes. Trobem que si no... O sigui, ara, com que només ens diuen colons, no passa res. Ara ja no sóc bèstia humana, bèstia en forma humana, només sóc colona. Però això què és? Quan un govern de la Generalitat obertament diu que no complirà una sentència com és la del 25%, com vull dir, és inaudit. Però totes, quan un president de la Generalitat diu que no representarà el govern de la Generalitat, que és representant de tots els ciutadans, per rebre el president de la Volkswagen, o sigui, semblarà que això és molt menys important que cremar contenidors, però el resultat són 15.000 llocs de treball que no han vingut a Catalunya. O sigui, en consciència, està molt bé treballar pels seus partits i els seus interessos, però en aquest cas és denigrant pensar que un president de la Generalitat ha deixat de banda 15.000 catalans que tindríem una feina amb tot el que això comporta.
Maria Jesús.
Abans comentava que un dels objectius d'aquesta nova etapa de societat civil és un govern constitucionalista. El 2017 va guanyar Ciutadans, el 2021 el PSC, però encara no va bé, no hi ha una majoria, no hi ha una cohesió dels partits constitucionalistes. Què pot fer societat civil per això, per buscar aquest comú denominador? Què es pot fer?
Nosaltres tenim interlocució absolutament fluida amb tots els partits constitucionalistes de l'arc parlamentari. Continuarem tinguent la mateixa interlocució, que no vol dir supeditació. Nosaltres no vivim de subvencions, ni tenim... La meva junta és 100% civil, jo no tinc bagatge polític, no he militat mai en cap partit. Doncs el que nosaltres intentarem és posar tots els contactes, tots els vincles, tot el que estigui al nostre abast, perquè precisament podem il·lusionar entre tots. Això no és una feina de societat civil catalana, nosaltres farem tot el possible per donar veu a tots els que no s'atreveixen a tenir-la, no? Però això ha de ser tota la societat. Si els 700.000 constitucionalistes que es van quedar a casa seva el 14 de febrer de l'any passat, del 2021, haguessin sortit a votar, no estaríem on estem. D'ells es van quedar a casa també 600.000. O sigui, i tant que hi ha molta gent que se sent desenganyada. Però nosaltres hem de mobilitzar, hem d'il·lusionar. I societat civil farà tot el que estigui al seu abast, però es vota en partits polítics. O sigui, la il·lusió ha de venir dels partits polítics. Ha d'haver-hi aquesta sensació que demanem nosaltres. Nosaltres ja, dins del constitucionalisme civil, som 35 entitats dins de la mesa cívica, no? Ens organitzem, és que tots hem de ser mateix, és que hem d'anar tots plegats a tot, però hi ha uns projectes com el de la llengua, com el d'aconseguir que es compleixi la llei a Catalunya, que déu-n'hi-do haver de posar-se d'acord 15 entitats per exigir que es compleixi la llei a Catalunya, vull dir que és una anormalitat. En tot cas, nosaltres ens unim per projectes. Sí que demanem als partits constitucionalistes que tinguin prou sentit d'estat com per tenir aquests mínims, compartir aquests mínims en favor del constitucionalisme i de la lleialtat del govern de Catalunya. I el govern de Catalunya és la lleialtat al ciutadà, és el ciutadà el que és important. Quan parlem de llei de llengües, estem parlant de que si m'interessa, que si hi ha els interessos polítics, etc. Pensem en aquesta criatura que està aprenent ara i que és el futur de Catalunya, d'Espanya, d'Europa. Estem pensant en donar la millor educació? Estem focalitzant sobre les persones? No, estem focalitzant sobre les butxaques. I les butxaques d'un determinat grup de persones que es continuen emplenant a base d'esprimir a tots els altres amb unes quimeres i unes històries i un relat que, vaja, Alicia en el País de les Meravelles.
Sí, Marcos.
Sobre la relación de sociedad civil, en particular con los partidos constitucionalistas, le quería preguntar por Vox, que es un partido claramente incómodo para varios de los partidos constitucionalistas por su ideología, por su discurso. ¿Cómo cree que se debería articular la relación de fuerzas y entidades constitucionalistas con Vox? ¿Si debería haber líneas rojas? ¿Si no? ¿Si debería haber una relación sin complejos? Me parece que es uno de los puntos débiles claros del constitucionalismo, particularmente en Cataluña, para la unidad. ¿Y cómo lo observa usted desde su civil?
Pues mire, para nada es mi responsabilidad decirle a los demás cómo tienen que hacer las cosas. Yo presido Societat Civil Catalana y sí que le puedo decir que la interlocución es fluida con todos los partidos del área del abanico constitucionalista en Cataluña.
Sí, que por tanto debería ser así, ¿no? Igual de fluida, digamos, que es la relación de sociedad civil con Vox, que debería ser de todos los partidos constitucionalistas, también con Vox.
Es que no es mi ámbito explicar lo que tienen que hacer los partidos constitucionalistas o no. Ellos tienen sus propias estrategias. Yo puedo hablar por sociedad civil catalana.
Sociedad civil catalana durante algunos años al menos representaba, digamos, de alguna manera ciertas cuotas de los partidos constitucionalistas. ¿Esto ya no es así?
Pues yo lo que puedo decir es que desde el momento de su fundación en el 2014 el elemento principal de Sociedad Civil Catalana ha sido la transversalidad, lo cual es muy enriquecedor. Nosotros practicamos el respeto que preconizamos para toda la sociedad, lo practicamos todos los días en sociedad civil, porque tenemos pues personas en la junta, socios, etcétera, que vienen del arco constitucionalista entero, ¿no? Nos une el hecho de que queremos que en Cataluña gobierne un grupo de partidos, lo que sea, pero constitucional, leal a la Constitución, leal al Estatuto de Cataluña. Esto es lo que preconizamos.
Lo que pasa que al seu dia vam tenir els constitucionalistes una gran oportunitat, que va ser aquella vegada que us recordeu tots quan va guanyar Ciutadans, no? Allà va ser una fita històrica que jo no sé quan trigarem a tornar-la a veure i a repetir. És la gran oportunitat perduda, aquella victòria de Ciutadans, senyora Mata.
Doncs oportunitats...
Es va gestionar malament aquella victòria, no volent la senyora Arrimadas donar la cara al Parlament i presentar-se com una alternativa, tot i que ho tenia perdut, no?
Jo ho agafo per la part positiva. Crec que es va demostrar que amb una proposta il·lusionant hi ha molts catalans que estan disposats a votar, a sortir, a donar la cara. Doncs això ja ens marca molt la pauta. Hem de buscar, doncs, aquesta il·lusió per part dels partits polítics. Nosaltres ajudarem tot el possible per donar, per difundir aquesta il·lusió, aquesta creença de que realment Catalunya no pot ser una anormalitat democràtica dins d'un estat de dret, que es pot, i quan es parla clarament a la gent i no et venen com moneda de canvi cap aquí, cap allà, per un tema de geometries parlamentàries, polític, doncs la gent de Catalunya que el que vol és viure en pau, en convivència i en progrés, surt a votar indiscutiblement. Això és el que hem d'aconseguir, però és clar que si s'aconsegueix una vegada, no tinc cap dubte de que es aconseguirà una altra vegada. Qui ho ha de fer, com ho faran, ja no és cosa meva.
Abans se li preguntava per la relació amb els partits. Jo no entro amb els partits, sinó el govern de l'Estat. És a dir, el govern de l'Estat, que des de fa un parell d'anys tenim el president Sánchez i el Partit Socialista i Podemos al govern, ha hagut una taula de diàleg amb els nacionalistes catalans, una situació, el suflé sembla que ha baixat, però vostè què creu? Que és adequada, és adient l'actitud del govern central respecte a aquest nacionalisme català, o és allò que nos estan vendiendo i que de moment sembla que està tot tranquil, però que en realitat tot segueix igual? Creu que l'actuació del govern Sánchez és correcta en aquest sentit?
A mi a vegades em costa d'entendre que tot, després de tot el que hem vist, de veure la decadència de Catalunya, de saber perfectament per què arriba aquesta decadència a Catalunya a través dels governs nacionalistes d'aquests 40 anys, després de veure tot això, que no estiguem més preparats a nivell de governs per dir amb aquesta gent no es pot anar enlloc, perquè l'escorpión és l'escorpión i t'acaba clavant. Doncs crec que moltes vegades al llarg de tots aquests anys i de governs de tots els colors, aquesta profunditat de camp, aquesta visió d'estadista i no partidista ha faltat i continua faltant.
I aquí vaig una mica amb una reflexió que apuntava, crec que era el seu antecessor, el Sánchez Costa, deia un dia, una entrevista que ens va concedir també a la cadena COPE, diu, com el govern d'Espanya no es posi les piles, d'aquí 15 anys o d'aquí 20 anys Catalunya serà independent.
Jo m'estimo molt el Sánchez Costa. No crec que Catalunya sigui independent, no. Però el problema no és ser independent o no ser independent. Que crec, evidentment, no és que crec, sé que no serà independent.
Però si d'altres coses creuen, perquè... No? Els esquerres tampoc diuen que el 2040, a lo millor, no?
Bueno, no ho sé, el 2040, però...
Ni ells mateixos ho creuen. Ni ells mateixos ho creuen.
Entre altres coses perquè és un negoci que no interessa als que s'estan aplanant les butxaques ara. O sigui, que claríssimament. Continuaran embaucant a la gent per continuar munyint, tal com estan fent ara, però no els interessa gens ni mica. I després també hem de tenir en compte que, bueno, el tràgala pot durar uns anys, però al final la gent, desgraciadament, quan ja no té amb què comprar, començaran a qüestionar-se si la Generalitat de Catalunya ha gestionat pel bé del ciutadà de Catalunya o qui s'ha estat enriquint durant aquests anys, perquè ells no ho seran.
No, m'ha agradat molt això que diu de l'independentisme, no crema contenidors ara, però està rebutjant llocs de feina, vull dir, de no, amb la seva actitud, aquest lleig al president de Volkswagen, etc. No sé si Societat Civil en aquesta nova etapa diguem-ne posarà el focus en això, als temes econòmics, perquè jo recordo informes molt importants que ha fet la seva associació de, doncs això, de com va l'economia, de la llengua, va per aquí, o sigui, la feina de moment, no sé què passarà, si és veritat que tornarà a les carrers, a les mobilitzacions, però s'ha de fer això, aquesta feina de pedagogia, de dir que estem molt mal. O sigui, que estem...
Sí, absolutament, i de cas has fet servir una paraula que jo me l'estimo molt, que és pedagogia. La pedagogia, jo esperava que vingués de l'Estat, del govern, de les estructures que hauríem de tenir a Catalunya, però no tenim. Doncs això ho farem a la mesura de les nostres possibilitats des de Societat Civil Catalana. Hi ha un relat com si els catalans mai haguessin format part de la història d'Espanya, en cultura, en música, en ciència, en política, com si haguessin viscut, mira, independents tota la vida. No és veritat. Fa 500 anys que som part d'Espanya. És clar que hem interactuat a Espanya, a Hispanoamèrica, a tot arreu. A tot arreu. O sigui, aquest relat que no existeix, per suposat que ho hem de posar nosaltres en evidència, parles dels observatoris, d'aquests informes, sí que és un dels meus objectius que aquests informes tan ben fets, creïbles, a més, nosaltres no ens votarà ningú, o sigui, podem donar realment la realitat de lo que està passant a Catalunya. Ja que els fem difusió i fem difusió a tots els nivells, inclús als partits polítics. Vull dir, nosaltres direm, això és el que podem aportar a nosaltres, que després ho feu servir o no ho feu servir, ja és assumpte vostre, però farem tot el possible. Igual que el tema de col·legis professionals, que parlàvem abans, no? Un antes i un després, també al Col·legio d'Abogados de Barcelona, no? Doncs en l'àmbit de tots els col·legis, els empresarials, vull dir, no, si en el fons és un grup de gent que no, i al final dius, carai, però si el que tinc davant és una candidatura de l'ANC, no? Carai, si tu no t'has adonat, almenys ja t'ho diré jo que tens l'ANC davant, no? T'havies d'haver enterat, no t'has enterat, però ja t'ho diré, i t'ajudaré tot el possible perquè una candidatura de l'ANC no governi un col·legi professional. Faré tot el possible.
Bueno, l'ANC ara vol ser també candidat a les eleccions autonòmiques, això? Societat Civil no se lo planteja, no? Passar a la política.
No ens ho plantegem en absolut, perquè a més creiem fermament que es necessita una societat civil estructurada, forta, potent, i que fiscalitzi el que fan els partits polítics. Podem compartir, i sense dubte compartim projectes i objectius amb els partits constitucionalistes, però l'estratègia de partit no és la mateixa que l'estratègia civil. I nosaltres tenim en el nostre focus el ciutadà, la persona, per sobre de tot, per sobre de tot. I totes les persones, no les que piensen com jo, sí, i les altres no, totes.
Decía al inicio del programa que Sociedad Civil Catalana sobre todo tiene el objetivo de revertir la situación. Me parece que durante los últimos años, como es normal, sobre todo ha tenido un objetivo como de defenderse, ¿no?, ante la ofensiva, digamos, independentista. Entonces esto hace, en mi opinión, que digamos, el proyecto de sociedad civil sea como mucho más a la defensiva, ¿no?, que a la hora de proponer algún tipo de Cataluña, algún tipo de reforma, algún tipo de España, algún tipo de organización territorial. ¿Le falta un poco esto a sociedad civil, más allá de defender, digamos, lo que es constitucional, lo que es estatutario, sino proponer algo más seductor, quizá?
Pues sin duda, si podemos aportar, tal como hablaba ahora, a través de los observatorios, los informes, a través de determinados proyectos culturales que tenemos, de creación de vínculos, etcétera, estoy de acuerdo en que nosotros vamos a ser todo lo proactivos posible, indudablemente. Además, nosotros queremos la mejor Cataluña, dentro de la mejor España. Yo muy a la defensiva no me veo, creo que tengo unas convicciones bastante firmes y que parece ser que comparten el 99% de nuestros socios, que son los que me han elegido hace una
muy
semana.
Poquito, ¿no?
Hace, claro. Sí, una semana. O sea, claridad en nuestra exposición, máxima interlocución, vínculos con partidos políticos, vínculos con la sociedad civil en todas sus entidades constitucionalistas, con todo. Toda persona que quiera y entidad que quiera lo mejor para Cataluña, lo mejor dentro de la libertad, dentro de un proyecto de Estado de Derecho en el que se cumplen las leyes, de lealtad institucional. Esto es un proyecto ya de por sí enorme.
Daniel.
Fa molt pocs dies el organisme que fa enquestes de la Generalitat va treure unes dades segons les quals és superior als no partidaris de la independència que els pro-independència. Però hi ha un altre aspecte, que és que el 70% sí que es declaren favorables a que Catalunya pugui decidir en algun moment si vol ser independent o no. Vostès què pensen en relació amb això? Que algun dia pugui haver no dic immediat, però que, si ho pugui plantejar, es pugui fer un referèndum en aquest sentit.
Jo primer, en quant a l'enquesta, depèn moltíssim de com es fa una pregunta perquè després te donin una resposta i si a més després la cuines una mica acaba sortint el que es vol. No? Catalunya pot decidir dins de les seves competències. És el que hi ha, és la Constitució que van votar majoritàriament els catalans, més que cap altra autonomia d'Espanya. Aquesta és la Constitució. Doncs la Constitució diu aquestes són unes prerrogatives que tenen les autonomies, aquestes són les que tenen els ajuntaments i aquesta és la que té el govern o el Congrés dels Diputats. No? Doncs es poden decidir coses que Catalunya pot decidir unes certes coses, els ciutadans de Catalunya poden decidir una sèrie de coses, però dins del marc de la llei. El dret a decidir, si jo tinc dret a decidir al matí si esmorzo o no esmorzo, perquè és el meu dret, però puc decidir si Catalunya és independent o no? No puc decidir-ho perquè no és una prerrogativa que m'hagi donat la Constitució.
Tot que seria una prerrogativa de tots els espanyols, no? Perquè estem a Espanya, no?
Seria de tots els espanyols, no? Si es donen les condicions, però...
No al lugar, no?
No
al lugar.
No al lugar.
Esteu escoltant el Converses com cada dissabte a la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte amb el Jesús Cañizares, el Marcos Pardeiro, Daniel Arasa, la convidada d'avui, la senyora Elda Mata, que és presidenta de Societat Civil Catalana, recent nomenada presidenta d'aquesta associació. Escolti, una de les batalles que tenen vostès en marxa és que està precisament al Tribunal de Cuentas, no? la resolució aquesta de que vostès volen que els que van organitzar tot el que s'anomena procés, la internacionalització del procés, ho van pagar amb diners de la Generalitat, amb diners de tots els catalans, de tots nosaltres, bé, tornin aquests diners, no? Perquè a final de comptes van promoure una cosa que va ser declarada il·legal, un referèndum il·legal com tot el procés, no? És una resolució que esperen vostès, jo crec que amb moltes ganes, perquè s'hi juguen molt, no?
Sí,
s'hi juguen molt vostès i Catalunya en general, no?
Sí, i després pensem una cosa, que parlem de Catalunya i que els diners que s'han malversat són dels catalans, etc. Els diners malversats són de la resta d'Espanya també, són dels espanyols. Es nodreix el
però des d'allà ningú ha mogut un dit, eh?
Però estem, nosaltres ens estem finançant a través del fons de liquiditat autonòmica. Vull dir, no tenim prestigi ni per anar fora a buscar diners, o sigui que els diners que es malversen són, diguem-ne, de tots els espanyols, fonamentalment dels catalans, però la resta d'espanyols també. I és absolutament, en la meva opinió, una vergonya que hagi de ser una entitat civil, com a Societat Civil Catalana, que hagi de representar l'acusació pública per assegurar que els màxims diners malversats tornin o han de tornar, que és a la Generalitat per ser emprats en educació, sanitat, infraestructures, totes aquestes coses que es van, evidentment, ja s'ha vist amb el tema de la pandèmia i tot lo de més,
aparcat
absolutament. Ens gastem a l'any 6.300 milions d'euros en el tinglau nacionalista. Déu-n'hi-do les coses que es podrien fer amb aquests diners. És una bestiesa. A Catalunya, en els últims anys, el sector públic creix un 4% i decreix el sector industrial, manufacturer, en un 8%. Piràmide invertida, on anem? O sigui, no ens adonem que això té una deriva que serà la bufetada del segle? És que no ho veiem. Quan el senyor Junqueras va dir en el 2017, és igual que s'hagin marxat doncs 3.000 seus d'empreses a Catalunya perquè ens queden 245.000. Com es pot tenir tan poca vergonya? Realment, o sigui, com vols continuar enganyant a la gent? Doncs continuem, perquè ara van marxar 3.000, ara ja portem 7.000 i pico. O sigui, hem revertit la situació? No. Mentre hi hagi aquesta inseguretat a tots els nivells, no hi ha marc jurídic, no hi ha res que aguanti. Vull dir, qui ha de venir aquí si el problema és la gent que volen marxar?
sobre el tema, la seva interlocució amb col·legis professionals, amb els partits, amb els empresaris també, vull dir, societat civil està en contacte amb els empresaris, i quin anàlisi fa de l'evolució que han tingut de no mullar-se massa amb el tema del procés, i ara, bueno, que moltes empreses continuen, no?, anant-se'n de Lleida. Ara un informe bastant contundent de la Cambra de Comerç de Lleida diu això, que les empreses de Lleida se'n van a Aragó, a Madrid, algunes també se'n van a Barcelona, però quin és el seu anàlisi, la valoració del paper que han tingut els empresaris en tot aquest procés?
Hem de pensar dues coses. Una, els diners sempre tenen por, o sigui que volen les coses molt clares, sempre donen l'oportunitat a que les coses no empitjorin. Després hi ha empresaris en responsabilitats i que tenen, doncs, entre els seus accionistes, etc., també tenen persones del món independentista, doncs no han pogut prendre segons quines decisions. Jo explicava abans que aquests empresaris que han estat, doncs, una mica, jo diria, acomodaticis durant els últims anys, esperant possiblement també que els polítics fessin la seva feina i posessin les condicions per poder continuar treballant en un marc de seguretat, doncs al trobar-se que això no és així i que la deriva econòmica, social, de trencament de la societat continua sent la que és, doncs ara són ells els que truquen a la nostra porta per dir: escolta'm, com canviem això? Què fem? Potser no donaran els seus noms, el qual és molt trist, perquè vol dir que no s'atreveixen a donar els seus noms. I si no donen els seus noms perquè tenen por, és perquè tenen por a les represàlies. I jo no tinc cap dubte de que hi ha represàlies, perquè visc, a més, a una província com és Girona, i tinc exemples a donar i vendre de les coses que passen. Sí. I sobre la mainada, també.
Aquesta persecució, aquesta mort civil, vostè l'ha patit personalment? La lluita, tot i...
Pel dret i la llibertat val la pena sempre. Però també t'he dit que no és gratis. Vull dir, quan es tenen unes conviccions, jo les que tinc, i que em sento precisament molt a gust amb Societat Civil Catalana perquè comparteixo els mateixos principis amb els meus companys, és de defensar per sobre de tot la llibertat i els drets de tots els ciutadans en un plan d'igualtat, no? I a més ens sentim responsables de poder-ho fer per tots aquells que no poden.
Això és heroi, quasi, eh?
Això és l'èpica, una mica,
sí,
una, no?
Però és molt trist.
Un heroi, on siguis, a Tarragona, a Girona, a Lleida, vull dir, clar.
Però és molt trist pensar que en una democràcia, en un estat de dret, en una democràcia de fa 40 anys, vull dir, que ens ho estem currant entre tots, que t'hagin de dir valenta, com me diuen a mi, valenta. Qué pena que tus amigos tengan que decir estoy orgullosa de ti porque eres valiente, porque dices lo que piensas. Déu-n'hi-do, és aquesta la democràcia que volem? No, aquesta és la democràcia que volem, no la que tenim.
Sí. En aquest sentit, si em permet...
Sí, clar que sí.
Ha parlat abans, en molta raó, de milers d'empreses que han marxat de Catalunya, les seus socials, ho sabem, i segueixen creixent, com s'ha dit, algunes zones, sobretot les limítrofes, com les de Lleida, o les Terres de l'Ebre, les de, concretament, un poble que es diu la Sénia, que era molt de mobles, s'han passat al costat del riu. Però, a part d'això, i també fugida de talent, vostès han utilitzat, en el sentit, o tracten de pensar de que aquest talent català que ha sortit pugui denunciar també la situació, de dir, per posar un exemple, enginyers catalans o investigadors que han marxat per la seva situació, i dir, escolti'm, aquests són testimonis reals que poden explicar fora d'aquí i aquí el per què. És una possibilitat que vostès han utilitzat o que pensen utilitzar?
És una possibilitat, i sí, és una possibilitat que pensem. Crec que realment aquestes persones que han hagut de marxar, perquè una cosa és que tu marxis prenent amb tota llibertat una decisió, doncs, de canviar de lloc de treball, de canviar d'on vius, etc. Dins de la llibertat, cap inconvenient. El problema és que nosaltres estem foragitant a la gent. I evidentment que aquestes persones que vulguin, perquè no és fàcil, perquè aquestes persones que han marxat deixen família també a Catalunya, doncs estic pensant en una anècdota, si voleu, una senyora de l'entorn de Societat Civil Catalana, una senyora que està jubilada, i jo li deia, home, ara doncs ja no depens del món de la sanitat. El món de la sanitat a províncies limítrofes, terriblement permeat per el nacionalisme. Doncs aquesta persona li deia, ara podràs fer una sèrie d'activitats més obertes, etc. I me deia, no, perquè ara tinc por pels meus fills. Els meus fills poden perdre el lloc de treball si saben que jo estic en això. Doncs aquesta situació, jo ho entenc, perquè ho he vist i ho sé. Una meva amiga a la sanitat pública, que sabia perfectament el que estava passant en els hospitals quan s'estava treballant a favor de la proclamació de la independència. Aquesta persona me deia, jo és que no puc ni gosar anar a una manifestació multitudinària perquè si em veuen ja m'ho han dit, si et veiem pelaràs guàrdies fins que et jubilis. I això són petites anècdotes de lo que jo visc cada dia. I és veritat que Girona, potser i per això també sóc activa a Societat Civil, de traslladar això que passa a Lleida, a la Catalunya interior, Vic, ja ho hem vist, Manresa, Girona, Tarragona, Lleida, molta part, la Vall d'Aran, no? Però això ja no interessa als nacionalistes, ja, fora. De dir, ui, aquests.
Sí, però bueno, aquests no els interessen. Quan reclamen els de l'Aran, també des d'aquí, des de Barcelona, els diuen, bueno, ja, doncs, ja ho veurem.
Doncs portar aquesta informació, som 4 milions els que vivim fora de l'àrea metropolitana. El constitucionalisme pot guanyar eleccions si té més incidència en totes aquestes zones. Doncs, és clar que s'ha d'aconseguir.
El que passa és que són una mica com David i Goliat, vostès, no? Quan dic David i Goliat, dic, bueno, la Societat Civil Catalana és el que és, una cosa petitona, important, però és petitona, si ho compares amb Òmnium Cultural, amb l'ANC, Plataforma per la Llengua, que a més estan allí...
I sobretot a la relació que té Òmnium Cultural i ANC con la Generalitat, que és privilegiada...
I Plataforma per la Llengua també.
Plataforma per la Llengua, que és
subvencionades per a que vayas con sus líderes ahí a...
Que és molt fluida.
Coaccionar els restaurantes, no?
Jo veo sobretot el contraste de Societat Civil, en este caso, con el gobierno, no? Hay una relació muy fluida de muchos... Efectivamente. De mucha subvención, de mucho todo con la Generalitat. Y no existe una relación, digamos, muy fluida, de mucha ayuda, de mucho resorte económico,
claro,
político, social. Pues parece que sea como crucial que la sociedad civil fuera capaz de tener esa relación privilegiada.
O que el gobierno de España fuera capaz de relacionarse
efectivamente, con
el gobierno. Se interesaría también.
Estoy de acuerdo contigo, que creo que esa interlocución a todos los niveles es imprescindible, entre otras cosas porque podemos aportar pues un conocimiento absolutamente neutral de cuál es la situación. Neutral me refiero a que no nos debemos a intereses políticos, o sea, que en ese sentido que indiscutiblemente compartimos el objetivo con los partidos políticos constitucionalistas. Pero volviendo a Carlos, Yo te cojo la diferencia y el contraste entre David y Goliat, te lo cojo absolutamente, porque ¿quién acabó ganando?
Pequeñito.
Pues ahí bueno, estamos y ganaremos.
Tiempo al tiempo, ¿no? La pica en piedra.
Ninguna duda. Bueno.
¿Estás ayudando a que se cree algún líder, digamos, dentro de los partidos, al que sea, constitucionalista, diciendo que hay un verdadero líder en Cataluña? Porque parece que tampoco los partidos en Cataluña constitucionalistas tengan tampoco personas que arrastren de forma notable al personal, digamos, ¿no? ¿Creéis que hace falta promover algún líder del partido que sea en Cataluña?
Pues que nosotros no entraremos en la estrategia de los partidos o quién debe liderar o no liderar. Nosotros estamos a disposición de ayudar a la mejor Cataluña dentro del constitucionalismo. seguro que todos los partidos constitucionalistas quieren tener el mejor líder, quieren llegar a gobernar la Generalitat, y nosotros lo que haremos es ayudar a quien ellos consideren que tienen que poner al frente de sus candidaturas.
Te pregunto ahora por la sentencia del 25% del castellà a les escoles. Una sentència que el govern, doncs, bueno, se la passa per l'Arc del Triomf, no la vol aplicar, han fet una modificació de la llei de política lingüística per no aplicar-la, no? El tema torna a estar en mans dels jutges. S'acabarà aplicant el curs que ve aquesta sentència, senyora Mata, o no?
S'acabarà aplicant...
Quan?
Sí, jo crec que el curs que ve, sí, indiscutiblement. Ara, si s'acaba aplicant, és per la força de les entitats civils constitucionalistes, que Escola de Tots i Escola de Tothom, Escola de Tots, estem apretant, sí, sí, perquè es compleixi la llei. Però, a més, entenc que la llengua per un govern nacionalista de la Generalitat sigui un tema identitari i una estelada que ells volen fer servir, però realment una llengua no té drets, és una eina de comunicació, de possibilitats després per trobar millor feina, per tenir connexió amb, no només amb Espanya i Hispanoamèrica, és... L'espanyol és el segon idioma més parlat del món. Sí. No donar aquestes oportunitats a les persones, als ciutadans de Catalunya, és una barbaritat, vaja, una barbaritat. Però, a més, encara pitjor quan el hispanoparlant té un 30% de fracàs escolar, una part indudable deguda a la impossibilitat d'estudiar els primers anys a la seva llengua materna. Això ja sense comptar el missatge que s'està donant a més de la meitat de la ciutadania de Catalunya, de tu idioma no vale. El idioma, el que tiene carné de bueno, el català de primera, és el que ve TV3, el que lee en català, el que habla en català i que solament piensa en català.
I fins i tot al pati, eh?
I fins i tot al pati. Doncs,
perquè cert, vull dir, hi ha inspectors que es dediquen a vigilar però, si els nens dels patis parlen català o parlen castellà.
Però, a més, fixa't una cosa que és ja absolutament incomprensible, que aquesta llei, que penso jo, aquesta sentència és modèlica i diu... 25% com a mínim en català, 25% com a mínim en castellà, que és l'altra llengua oficial, i et deixa l'altre 50% perquè sigui una tercera llengua, perquè sigui 75% català i 25% castellà, a la inversa, etc. Vull dir, te dona unes marge, possibilitats clar, enormes. Mm-hmm. Per què no volen aplicar-ho? No volen aplicar-ho perquè realment a través de l'escola es manipula, s'adoctrina i perdrien, o sigui, aquesta... Això que fins ara han tingut tan clar del castellà, l'espanyol no és nostre idioma, nosaltres només tenim el català, aquesta sensació de tribu amb el seu idioma, això petitonet i tot, doncs se'ls hi cau
el xiringuito, quan tenim aquesta tan gran sort de poder tenir el català, el castellà, escolta, l'anglès i si pot ser l'alemany, doncs endavant, quants més idiomes i quantes més llengües millor, ens hem d'obrir el món, no tancar-nos, tan ombliguistes. Molt bé, hem acabat el conversa d'aquest dissabte. Elda Mata, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, moltíssima sort i endavant, perquè la feina és feixuga, però te la tornes endavant, segur que sí,
Moltes gràcies.
Gràcies també al Marcos Pardeiro, a Jesús Cañizares, Daniel Arasa. Gràcies. Dissabte que ve tornem al Converses, cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars La Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Que vagi bé, eh? Adéu.